L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Les 11 i 25 minuts hem d'obrir aquesta petita tertúlia entrevista que avui em fa especial il·lusió a mi. Primer motiu, per què? Perquè tinc aquí en directe el Roger Heredia, un bon amic de la ràdio amb el que sempre parlo via telefònica i em fa molta il·lusió tindre'l aquí. Molt bon dia, Roger.
Molt bon dia i moltes gràcies. Un plaer també ser aquí una vegada doncs, més a poder parlar amb vosaltres.
I també moltíssima il·lusió perquè nos acompanya avui Inés García Holgado, una de les instigadores de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Inés, es un placer para nosotros tenerte aquí
para
a la radio.
Para mí estar aquí, gracias.
Bueno, explica'n, Roger, l'estada de la Inés. Avui és l'últim dia de la Inés aquí a Catalunya i explica'ns per què ha vingut i una mica quin programa heu seguit aquests dies.
Sí, nosaltres tindre la Inés és un plaer. La veritat que la Inés tenia moltes ganes de vindre a Barcelona, a Catalunya, per la seva implicació amb el banc d'ADN, per la seva implicació amb la querella argentina, amb la xarxa de querella argentina, i doncs, afortunadament, aquests tres dies, des de dimecres fins avui, l'hem tingut entre nosaltres. La veritat que l'agenda està molt apretada.
Sí.
Vam començar el dimecres ja a una xerrada a Girona amb el Felipe Moreno, que és el president de la xarxa de la querella argentina a Catalunya. Vam continuar a Avi, ahir al matí. Els mitjans van fer alguna entrevista també, els mitjans gràfics. A la tarda ens van rebre al Parlament de Catalunya i a continuació van fer una xerrada al Col·legi d'Advocats de Barcelona, que va ser un èxit. Hi havia molta gent, va fer una mena de taula rodona, la gent va participar molt, van projectar el documental Canvi d'un protocol del Banc d'ADN, que va agradar moltíssim. I avui ja és l'últim dia, doncs la Inés tenia moltes ganes també de conèixer els espais de la Batalla de l'Ebre, perquè el seu familiar va desaparèixer possiblement en aquesta batalla, i ara justament venim de les Camposines, i a l'acabar d'aquí doncs, intentarem també anar a la Fatarella, al local de l'Associació del Riu, i després doncs, també anar a veure una mica els espais, les trinxeres de la Fatarella, que és una mica el recorregut que farem, i després corrents cap a Barcelona perquè la Inés al vespre agafa un vol per tornar a acabar a casa seva.
Cap a Argentina.
Sí.
Inés, precisamente esta semana, el martes 14 de abril, se cumplían 5 años, ¿no?, desde que tú misma presentaseis esta querella argentina contra los crímenes del franquismo. De hecho, eres una de las 3 instigadoras en Argentina de esta querella. Explícanos un poco la historia de por qué y también de tu tío, de Vicente García Holgado, que estuvo aquí en España y que murió afusellat.
Claro, el tema es el siguiente. Nosotros presentamos la querella el 14 de abril de 2010. Es verdad que se cumplen 5 años. Pensamos que se avanzó mucho, que la jueza Servini de Cubría pudo solicitó extradiciones y pedidos de detención, si bien el gobierno español no contestó, no cumplió con lo que tenía que hacer por los tratados internacionales que había firmado. Pero bueno, ahora parece que la jueza va a volver a pedir exhortes y lo va a ampliar por otras personas, por los mismos también, es decir, porque se presentaron otros testimonios, y parece que va a haber también más videoconferencias, que son la gente que es muy mayor, por ejemplo, que no puede viajar a Buenos Aires, van al consulado argentino y pueden declarar mediante videoconferencia. En cuanto a venir a Barcelona, a mí me hace mucha ilusión, mi abuela era catalana de Badalona, siempre quise venir, siempre quise estar aquí, conocer justamente el Ebro, donde, bueno, primero siempre a mí me gusta mucho la historia de la Guerra Civil Española y de la Segunda República, Primera República, todo eso. Y bueno, el tema de la Batalla del Ebro siempre para mí fue muy, muy emocionante, saber, bueno, que mi tío casi 90% haya estado acá, o si no en otra parte de Cataluña, pero digamos las últimas noticias son de esta zona, de mi tío que tuvo mi abuela. Y bueno, gracias a la asociación Los Riu, Jean Sambró, que es una sabe todo, todo, estuvo explicando un montón de cosas, como mi tío Vicente había sido teniente médico, me explicó dónde estaban las cuevas, que había cuevas, incluso se ofreció a buscar por el nombre y apellido si tenía algún alguna información más que yo no tuviera. Me emocionó mucho los campesinos, ver el nombre de mi tío.
¿Qué has sentido esta mañana cuando has estado allí?
Oh, no, muy emocionada estoy. Para mí, y ver la zona, ¿no? Ver la zona del Ebro, donde ocurrió esta batalla tan que la República tenía tanta ilusión de que fuera ganada. Si se ganaba el Ebro, yo creo que ganábamos la guerra, ¿no? La verdad, bueno, pensar en mi tío siempre, que él le gustaba tocar el violonchelo, casi se había recibido de profesor. Él fue médico, se recibió en la Universidad de Salamanca. Y después, bueno, se alistó. Él era argentino, había nacido en la Argentina. De 4 años se vino a España. Y lo que yo siempre quiero destacar es que él no estaba obligado a luchar porque era argentino, pero sin embargo decidió luchar por los nuestros, ¿no? Por nuestras víctimas. Así que para mí estar acá es muy emocionante, ver acá el río desde este lugar es
precioso.
Así que bueno, muchas gracias también a todos. ¿Puedo contar la parte del ADN de mi papá?
Ahora hablamos. Bueno. Sí. Una cosa que te quería comentar, sí, y que siempre hemos hablado con Roger, es que en Argentina es evidente que vais muchísimo por delante que en España en referencia a una política estatal de identificación de desaparecidos. Tenéis la entidad del organismo Equipo Estatal de Antropología Forense, que está dirigido también por el doctor von de Brieder, sí, que precisamente trajo las muestras de tu
papá.
Padre. Tú cuando ves esa realidad de tu país y ves lo que está pasando aquí en España, ¿qué piensas?
Es muy frustrante. Yo veo mi país que, como comenté en otras charlas, los pasos de los derechos humanos son memoria, verdad, justicia y reparación. Como digo yo, reparación ni hablemos, porque es como que si ni siquiera acá hay memoria, menos vamos a hablar de reparación, ¿no? Pero bueno, por lo menos en la Argentina están todos los pasos dados. La memoria, la verdad, la justicia, porque tenemos más de 300 personas en prisión, genocidas, personas que mataron, ¿no? Asesinos, y hubo reparación económica también. Así que ver acá que hay apenas memoria, porque realmente falta mucho para la memoria. Todavía la verdad no está. Y la justicia, de ninguna manera. Que los jueces piensen que los delitos del franquismo están prescriptos y que son delitos comunes, es una barbaridad, son delitos de lesa humanidad. Así que la verdad que és frustrante.
I Roger, tu què en penses des de l'altre costat?
Jo comparteixo totalment les paraules de la Inés. Jo penso que a nivell mundial les dues lleis més potents són la d'Argentina i Xile. És molt frustrant, no, veure que en primera persona que t'expliquin com altres països amb una llei democràtica similar al nostre s'estigui avançant tant i s'hagin fet les coses tan bé, i en canvi el nostre país, que estem a anys llum de poder aconseguir. Quan parlem de dades, ara que hem nomenat el doctor Luis von de Brieder, parlant amb ell i m'explicava el fantàstic banc genètic que tenen a l'Argentina, un banc genètic finançat pel govern, que penso que a l'actualitat estan sobre les 9.000 mostres d'ADN de 4.000 famílies, però no només això, és que tenen 65 centres d'atenció primària on les famílies poden anar a recollir l'ADN de manera gratuïta. I també tenen una setantena de centres d'atenció a les víctimes, on la víctima pot rebre suport de molts tipus, no? Jo penso que ja és moment que fem un pas endavant, no? Ja està bé que parlem sempre del passat. És moment de parlar del present i del futur, perquè el que hem de fer és construir un projecte de país d'una vegada per totes i incloure aquest banc d'ADN de la Universitat de Barcelona amb les mostres de tots els familiars que tenim, amb els de la Inés, que també ens consten, i no només això. Doncs el que hem de fer és ser conscients de l'estat actual de Catalunya en tema de fosses i aplicar mocions aprovades al Parlament de Catalunya i informes de Nacions Unides. Però ho hem de fer ja. No podem esperar més.
Però està costant això, està costant molt.
Està costant moltíssim, no és la pregunta que ens fem nosaltres, no? Per què està costant tant? Si tenim el Parlament de Catalunya es va aprovar amb una majoria àmplia suport al banc d'ADN, però no només això, el que expliquem sempre, promoure reformes legislatives per poder doncs, obrir sistemàticament aquestes fosses. Per què, si tenim uns informes de Nacions Unides publicats, molt durs, per què no donem compliment? Què necessitem més per, d'una vegada per totes, demanar veritat, justícia, no?, i reparació? Ara és el moment i creiem que la societat civil vol que fem un pas endavant, vol que d'una vegada per totes es tanquin les cicatrius que han obertes, i això passa per fer un projecte de país, un projecte de país que vinculi govern de la Generalitat, que vinculi universitats catalanes, que vinculi entitats de memòria i societat civil, i d'aquesta manera que cadascú pugui portar el seu granet de sorra i avançar doncs, l'any 2015 amb un país en democràcia i que forme part de la Unió Europea. Jo no m'imagino una França o una Alemanya, per posar un exemple dels països que ens volem assemblar d'un nivell econòmic, de benestar social, amb aquesta situació que estem a Espanya, que l'any 2015 continuen desaparegudes unes 130.000 persones i que som el segon país del món en nombre de fosses per obrir.
És curiós, no?, que la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, no sé quantes fosses hi ha catalogades, em sembla que el mapa de fosses és poca cosa, ja.
El mapa de fosses actual, que, bueno, que es va actualitzar ara fa el novembre del 2014, van passar de 240 a 340, però com tu molt bé deies ara, crec que no n'hi ha cap.
Jo diria que cap.
No n'hi ha cap. Llavors, la meva pregunta és, si la batalla més important de la Guerra Civil, que és la batalla de l'Ebre, la batalla de la Guerra Civil, que van morir més gent, amb 30.000 persones aproximadament, al mapa de fosses català no hi tenim cap fossa marcada, això demostra que hem fet un mapa de fosses sense cap tipus de rigor.
Exacte.
Només puc donar aquesta explicació. Si això ho extrapolem a la nostra memòria històrica, tenim una llei de memòria feble i que li falta rigor. Llavors el que hem de fer és definitivament promoure reformes legislatives i modificar-la doncs, per poder donar compliment al que ens demanen Nacions Unides. I no estem demanant res de l'altre món, estem demanant el que han fet països normals, amb gent normal, amb una situació de democràcia, que és entendre el seu passat i superar-lo.
Inés, tu fuiste una de los primeros, tu familia, en este caso tu padre, en dar muestras para el banco de ADN de aquí, el que impulsa a Roger.
Sí.
¿Cómo ves este proyecto que en el que nosotros vemos que tú le tienes un cariño especial, no?
La verdad que sí, porque cuando uno tiene un familiar desaparecido y quiere ubicarlo, y yo por la experiencia de mi país, el tema de los ADN, de las madres, de que se abre una fosa, va al juez, va al banco, es un proceso ya normal para la identificación. De repente, cuando yo me enteré que acá en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, se había creado un banco, me desesperé como por contactarme con Roger, y Felipe Moreno fue el que me dio el teléfono, y bueno, no sé cuántas veces lo hablé, pobrecito, y lo hablé a Carmen de la Universidad de Barcelona, y bueno, y que cómo hacía y todo. Y bueno, me contacté con el equipo de Antropología Forense Argentino, y siempre lo digo, mandé un mail, Luis von der Brieder, su presidente, sin conocerme, en 2 horas me contestó y me dijo, trae a tu papá a la oficina la semana que viene, que yo justo tengo que viajar a Barcelona y te llevo la muestra. Entonces, bueno, a mí me dio una gran alegría eso, gratis, obviamente, y bueno, me dio una gran alegría primero porque como que quiero también que ayudar al banco de alguna forma. Y pienso que Luis von der Brieder, que se hayan conocido, es una forma también de que puedan contactarse con la Argentina, que la Argentina ayude a este banco. Después, bueno, ahora hablé con brigadistas ingleses que están interesados también en aportar su muestra del banco de ADN creado por Roger. Así que nos vamos a seguir moviendo, sí, para apoyarlo y para continuar.
Quantes mostres tenim actualment, Roger?
Actualment tenim sobre unes 65 mostres i unes 85 famílies que estan contactant per poder sumar-s'hi. Això va creixent, i va creixent com més apareixem als mitjans de comunicació,
clar,
que és l'únic reclam que tenim avui en dia. Imaginem-nos que si hem pogut aconseguir aquest nombre de mostres en l'actualitat sense tindre avui en dia suport institucional, imaginem-nos el que podríem fer si tinguéssim suport institucional, que és el que ens han de donar, tinguent en compte la prova tan sol parlamentària. És a dir, aquesta informació va arribar a l'Argentina gràcies als mitjans com el vostre, com la SER, que ens heu pogut donar l'oportunitat d'explicar-ho, Imaginem-nos la capacitat, el potencial que tindríem doncs, tinguent aquest suport institucional.
Un suport que a nivell municipal sembla que ha començat a arribar, no? Vau demanar que els ajuntaments, els consells comarcals aprovessin mocions en suport al banc d'ADN i doncs s'hi han sumat ja bastants del territori, també de la resta de Catalunya, no només de casa nostra.
Sí, molt contents també. Això va començar el mes de gener, quan vaig compareixer amb la doctora Carme Barrot a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. Mm-hmm. Allí hi havia un regidor de l'Ajuntament de Navàs i a petició seva ell va ser el que va dir, ostres, per què no fem una moció? I van dir, endavant. I va ser el primer ajuntament de Navàs que ho va aprovar. A partir d'aquí s'ha anat replicant. La setmana passada, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
sí.
va aprovar la moció a favor de suport al banc d'ADN. També l'últim punt deia que ho replicaria a tots els municipis de la Ribera d'Ebre. I em sembla que en l'actualitat l'havia aprovat la Torre Espanyol, Vinebre... Flix està en tràmit, vull dir, i altres
pobles. Miravet, em sembla que
Miravet també. I sobretot altres que hem oblidat, no? I a Catalunya, doncs, a Manresa, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Avià, Cerdanyola del Vallès, moltíssims, i m'en deixaré algun. Mm. Aleshores, contents per aquest compromís a nivell local, els ajuntaments estan veient que això s'ha d'impulsar, que el banc d'ADN ha de ser un projecte vital per poder agafar aquestes mostres dels familiars, i al final és una mica tancar el cercle, no? Tenim aprovat en seu parlamentària el projecte del banc d'ADN. Tenim aprovat una moció de suport a nivell local, doncs aquest cercle s'ha de tancar i d'una vegada per totes fer un pas endavant i doncs, que aquest banc d'ADN de la Universitat de Barcelona sigui el banc de referència a nivell de Catalunya per poder agafar les mostres familiars i sota el paraigües de la Generalitat de Catalunya. Mm. Això és vital doncs, perquè tinguem l'empenta definitiva que és la que estem demanant tots des de fa molt de temps.
Roger, un tema que volíem comentar amb tu i que coneixíem fa uns dies aquí a la ràdio era aquesta crítica, no?, que arribava des de l'Ajuntament de Flix. Fa dos anys va aparèixer una resta òssea, una resta humana a la zona de l'Ermita del Rebell, on se sap que hi havia un hospital de sang durant la Batalla de l'Ebre, i des de l'Ajuntament de Flix doncs, lamenten que fins a la data d'avui doncs, que no, des del Memorial Democràtic no s'hagi fet res i que diguin que no hi ha intenció a més de fer res.
Sí, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el regidor de l'Ajuntament de Flix, el senyor Francesc Barbero, que m'ha explicat en primera persona doncs, aquest greuge que havia passat a la població. La veritat que és un altre sense sentit més amb l'aplicació de les polítiques de memòria. És un altre exemple o indici que ens fa veure que tenim una llei de fosses que ens serveix per no obrir fosses. O si més no, tenim una llei que quan trobem una resta no ens permet aplicar i no ens permet fer el que fan a tota la resta del món. Jo penso que és molt greu, és molt greu que un ajuntament s'impliqui, doncs que es vol fer alguna cosa, fins i tot a prestar-se econòmicament, a poder ajudar i que tingui la negativa del departament encarregat, no? Jo no entenc, és a dir, què hem de fer més? És a dir, tenim uns restes que hem trobat, tenim una voluntat d'un ens local per fer-ho, tenim el suport econòmic d'aquest ens local, i ja ens trobem amb una barrera, una paret, una muralla, que és l'administració pública central de Catalunya, que quan tenim aquesta informació, no, la lògica no impere. Emperi les coses il·lògiques. Aleshores, penso que és, repeteixo, és una altra suma més d'un altre sense sentit que crec que l'única forma de fer-ho és modificant les bases legals per poder imperar, doncs, en una manera normal, com s'està fent fins i tot la resta d'Espanya.
Mm.
Que a la resta d'Espanya tenim una llei de memòria totalment contrària a la nostra, perquè són les famílies que tenen que demanar el permís administratiu, judicial i econòmic, i ho estan fent amb tota normalitat. S'estan exhumant en tota normalitat, s'està fent publicitat en tota normalitat, i aleshores jo em penso que tenim un problema i l'hem de solucionar com es vea millor.
Inés, sí.
No, sí, quería decir que justamente acá en la zona del Ebro debe haber muchos familiares quizás de personas que han fallecido en esta zona que quizás pueden llegar a estar interesadas en dar su muestra al banco de Rugger, ¿no? Porque es una zona... Aparte, en la batalla del Ebro intervinieron muchísimos catalanes, participaron gran cantidad de catalanes. Así que, bueno, la verdad que pienso que hay que empezar a dar muestras, ¿no?
Inés García Holgado, Roger Edia, se nos ha acabado el temps. Ha sido un placer, Inés, que nos hayas visitado en esta visita tan fugaz a Cataluña y que hayas pasado por los estudios de Radio Mora d'Ebre. Y enhorabuena a todos por el trabajo que estáis realizando. También al Banc d'ADN, que ya os es que ens teniu una mica del cor robat i que seguim des de ben a prop aquest projecte. Moltíssimes gràcies als dos i que termine la visita bien por casa nostra.
Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Gracias.